I ara ens posem serios, una miqueta de mala llet, perquè us volem parlar d'un greu accident en un taller de confecció clandestí a Tànger, aquí mateix, a 150 quilòmetres. Una miqueta més. Al Marroc, almenys 28 treballadors, 19 dones i 9 homes van morir fa 3 setmanes, dilluns 8 de febrer, en un taller de confecció a Tànger, al Marroc. El taller ubicat al soterrani d'una casa residencial al sud de Tànger, on hi treballaven 40 persones, no tenia portes d'emergència i no complia amb les mesures de seguretat exigides per les autoritats. El taller va quedar inundat per les fortes pluges que van caure durant la matinada i, segons el diari Ara, les dones que treballaven a la segona planta sota terra van morir ofegades, i els homes, que eren al primer soterrani, on hi havia un dipòsit per embalar la producció, van morir electrocutats quan l'aigua va entrar en contacte amb la maquinària d'alt voltatge. En aquest cas, l'associació Atauassul ha portat a terme, conjuntament amb Roba Neta de CETEM, a Catalunya, un informe, novembre del 2019, sobre les precàries condicions de les treballadores de textil a Tànger. Per parlar-ne, volem saludar la Denise d'UAB, responsable de la campanya Roba Neta de CETEM Catalunya. Molt bon dia, Denise.
Bon dia a tothom i gràcies per invitar-nos.
Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres aquest matí. Què és la campanya Roba Neta?
Doncs aquesta és una campanya que va començar a Holanda, la Clean Clothes Campaign, producte d'una manifestació de dones i activistes que lluitaven per la defensa del dret de les persones treballadores del tèxtil, que en aquest moment se van adonar que eren condicions molt precàries, fàbriques que estaven funcionant a Malàsia, a Filipines i a altres llocs, que tenien unes condicions molt baixes de seguretat, treballaven moltíssimes hores, bueno, més o menys com el que va passar fa gairebé 100 anys, quan es va començar el Dia Internacional de la Dona Treballadora, on van morir moltes dones en un incendi de fàbrica de camises, no? Bueno, més o menys les condicions són les mateixes. Doncs aquesta campanya va començar a finals dels 80, i CETEM Catalunya és una associació de lluita també per els drets humans i se va adherir a aquesta campanya cap als anys 89. Doncs la nostra campanya s'aixeca per posar la veu de les persones treballadores que treballen en molt males condicions, amb salaris molt miserables, en condicions d'inseguretat, sense capacitat per organitzar-se i demanar les seves, els seus drets laborals, i també per aconseguir, d'alguna manera, una millora en les condicions laborals. Estem a l'espera de que en algun moment les administracions públiques, el govern i les empreses i les marques es comprometin con una major transparència per garantir drets humans i drets laborals a les condicions, a les fàbriques.
O sigui, en les conclusions d'aquest estudi vostre observeu llargues jornades laborals, salaris per sota del mínim legal, entrem del mínim legal al Marroc, condicions d'insalubritat i inseguretat a les fàbriques i manca de protecció social, que tu deies, per exemple, la incapacitat de poder-se organitzar sindicalment. Què hi diuen les autoritats? Per què ho permeten?
Bueno, estem a l'espera de la manifestació per part de les autoritats, en aquest cas en el govern de Marroc. El que tenim clar és que no s'han fet càrrec tampoc de la seva responsabilitat que tenen. L'únic que han fet és clausurar la fàbrica. Doncs estem a l'espera de veure en quina mesura faran un pas endavant per indemnitzar, protegir, donar suport a les famílies que han perdut els seus fills, a les seves filles. Hi ha una família que ha perdut quatre filles. Doncs l'únic que ha fet el govern fins ara és això, clausurar i res més.
Els nostres oients que ens estan escoltant potser es pregunten, i per què estem parlant ara d'un taller a Marroc, vull dir, que fan roba, doncs això és problema seu i ho han de resoldre, que mos importa aquí a Formentera, més enllà de la tragèdia en si, però, clar, aquí hi ha un element, un tercer element, que és que aquestes dones que treballen en aquestes condicions absolutament fregant l'esclavatge i en la que doncs, en el pitjor escenari doncs, implica la mort, diríem, horrible, ofegades o electrocutats d'aquestes 28 treballadors i treballadores, treballen bàsicament per Inditex.
Bueno, això l'estem intentant comprovar. Nosaltres no podem afirmar res fins no tenir una evidència. Lo que sí sabem és que el 2017 aquest taller sí que estava inscrit en el registre i que treballava per marques com Zara, Mango i Inditex. Però el que sí podem dir és que, i això està donat per l'estudi que fem, que us invitem a mirar a la pàgina web de robaneta.org, gairebé el 60% de la producció de ropa que surt del Marroc va per Inditex.
O sigui que en aquest estudi més del 80% de les persones enquestades aclaren que les seves empreses treballen per Inditex, específicament per Zara, Bershka i Stradivarius, i algunes també ho fan per Mango.
Mango, Violeta, sí.
I llavors, no, el que no us podeu afirmar rotundament o amb certesa absoluta és que aquest taller en concret treballés per ells.
A veure, aquí tenim un problema i és la falta de transparència que hi ha a les cadenes de proveïdors dintre del sector tèxtil. Uh-huh. Això què vol dir? Vol dir que des de l'any 80 s'ha deslocalitzat tota la producció i deslocalitzar significa subcontratacions fins a l'infinit. Doncs una fàbrica que rebre una comanda de roba pot subcontratar fins més del 60% de la seva producció. Quin és el problema que tenim aquí? És un problema del sector en global. No? La marca demana una comanda i ahí es presenten una sèrie de fàbriques, no? Empresaris. Però no hi ha, a dia d'avui, una llei que sigui capaç de posar en transparència quines són totes les fàbriques que treballen. Doncs, no tenim la possibilitat de saber exactament per a qui treballa un taller fins que tu no posis l'etiqueta. I aquest procés pot ser molt fosc. Doncs nosaltres podem dir que dintre del sector tèxtil, tenim una foscor que impedeix certificar quina és realment la marca que ha fet la comanda. No sé si m'explico bé. Aquest problema està ja molt, però molt evidenciat de fa anys. I a dia d'avui, encara que les marques es comprometin en responsabilitat social i en temes en transparència, no tenim certesa de quines són les adreces d'aquestes fàbriques. Per tant, aquí tenim un problema de responsabilitat per part dels governs i per part de les marques, perquè les marques són les que imposen el preu de la comanda. I aquest preu normalment és molt baix i termina sent pagat per les persones treballadores i per els fabricants o petits fabricants. En el cas de Tanger, aquí tenim una situació molt complexa. De fet, hi ha moltes famílies que no volen denunciar aquest cap del taller perquè no és que sigui una mala persona, és que estava treballant, estava intentant tirar endavant el seu negoci. En quines condicions? En molt males condicions, exactament. Però no és només una responsabilitat del cap del patró del taller. Aquí hi ha una responsabilitat compartida per part dels grups empresarials, per part dels governs i per part de les marques.
Clar, us expliquen sempre el relat dels mitjans generalistes d'aquest país, capçaleres escrites i també les ràdios o fins i tot la televisió, que en fi, que els grans, les grans fortunes del tèxtil espanyoles, que estan entre les més riques del món, apareixen sempre a les llistes Forbes. Estem parlant d'Isaac Andic, que per cert té casa aquí a Formentera, o Amancio Ortega, també del grup Inditex. En fi, són homes fets a si mateix un exemple de triomf, però això té un revers, no?
Bueno, jo a nivell personal no puc parlar, però sí que puc dir que Inditex ha fet el 2019 un compromís con Industrial, que és un grup empresarial a nivell global, de supuesta transparència en la cadena de producció. Però, malauradament, aquest conveni és confidencial. Per tant, nosaltres, encara que es comprometin, no tenim certesa de quines condicions treballen al seu taller.
No es poden fiscalitzar, no? No són transparents.
Es poden fiscalitzar, però les fiscalitzacions i les auditories són pagades per les mateixes firmes. Nosaltres hem publicat, i us invito una altra vegada a mirar la nostra web, robaneta.org, on surt l'últim informe sobre les auditories, sí, de les marques de ropa del món. El títol és El tapavergonyes de la moda. ¿Por qué? Porque son las mateixes marques que contraten els seus auditors per anar a les mateixes fàbriques que treballen per ells. Doncs no s'hem d'oblidar, un dels pitjors i més simbòlics accidents de Bangladesh en Rana Plaza el 2013, van morir més de 1.000 persones. Dues setmanes abans s'havien fet auditories en aquesta fàbrica. Doncs, què passa amb les auditories? Funcionen o no funcionen? Aquest compromís o responsabilitat social empresarial, jo diria que és una neteja de cara, perquè a dia d'avui encara, insisto, que es comprometin con una responsabilitat sobre la seva condició de los proveïdors, no tenim a dia d'avui cap tipus de certesa de que aquestes auditories es fan en condicions adequades. O sigui, per exemple, una auditoria s'hauria de fer sense previ avís. S'hauria de fer encuestant a les persones treballadores. Però si tu tens una fàbrica on les persones treballadores estan prèviament avisades, a los sindicalistas no los dejan participar a las encuestas, tu tens aquí una falta de transparència. Hem publicat un informe on hi ha més de 200 evidències d'estudis de caso que demostren que aquestes auditories fallen. Doncs aquí tenim un problema de transparència, tenim una falta de regulació del model de mercat con el que està funcionant el sistema. La verdadera revolució seria la regulació del model. Seria un compromís del govern con los derechos humanos, con los derechos laborals, i a dia d'avui només tenim unes recomanacions. Però en la bona voluntat no funciona, sinó hi ha un compromís de garantia, el que es diu debuda diligència, l'obligatorietat en el compliment d'aquests compromisos. De fet, Inditex ja va dir que transforma, que deixarà diverses tiendes per trasladar-se a la venda online. Doncs, bueno, tenim una sèrie de situacions que durant aquest any, també de la pandèmia, han deixat en evidència que les condicions de treball són no precàries. I jo que això, no? Hi ha persones que a dia d'avui no han cobrat el seu salari perquè les marques cancel·laren els seus pedits, les seves comandes. I les persones treballadores s'han quedat de cop i volta sense feina, sense salari, i sense cap tipus de protecció social, perquè aquestes marques també funcionen en països on la seguretat social és mínima, és reduïda, on no n'hi ha condicions de sindicalització, de negociació col·lectiva. Doncs res és aleatori. Tot en el món del comerç està planificat.
Clar, tot això... Algú, quan vagi a comprar-se roba i vagi doncs, a una d'aquestes botigues, ho hauria de saber, almenys per tenir un angle, una perspectiva ètica de les qüestions. El que passa és que aquí estem amb el de sempre. O sigui, la gent va a comprar aquests llocs perquè són molt baratos, i són molt baratos clar, perquè treballa perquè paguen molt poc els seus proveïdors i perquè tenen els seus treballadors en situacions absolutament intolerables i lamentables. Clar, la gent aquí és com que no hi arriba, no? La gent necessita roba nova i va a aquests llocs. I clar, el discurs oficial és... El discurs oficial és que no, però aquestes empreses fan un gran bé perquè donen molts llocs de treball a Espanya, en botigues, donen ingressos perquè els turistes també hi compren, etc. Però és que potser també s'hauria d'agafar per la part de la... de la fiscalitat, no? Al cap i al fi, aquests grans empresaris acaben tributant poc al país, també.
Sí, i també, a veure, nosaltres no tenim un posicionament davant de marques. Això te l'ho he de dir. Nosaltres, com a campanya Robaneta, no demanem que la gent compri en una tienda o en una altra. No és la nostra funció decidir per el consumidor. La nostra funció és exigir bones condicions laborals i que el model... el sector comercial sigui regulat. Doncs jo tinc clar, no? Tu no el pots demanar a una família que té 4 fills que es vagi a comprar prendes de vestir molt cares. Però és que, a més, hi ha una... No és que perquè una és més barata que l'altra vol dir que aquesta marca funciona millor que una altra. Ojo con això. Totes les marques del sector industrial del tèxtil i del calçat funcionen més o menys en les mateixes condicions. Us invito a mirar la web de la campanya Robaneta. Tenim un aplicatiu on surten totes les marques de roba i quines són les condicions i la vulneració de drets a nivell laboral i mediambiental, que ja totes les marques estan involucrades, unes més que en altres. Però nosaltres no tomem favor ni de no, ni per una marca. Això jo ho vull deixar molt clar. Nosaltres lluitem per una regulació de model, per millores i compromisos laborals per part dels governs, per part de les marques. Bangladesh fa anys endarrere va fer un acord que va fer un acord tripartit que va aconseguir que més de 200 marques, més de 1.300 fàbriques que involucraven a 2 milions de treballadors es comprometessin per tenir unes condicions laborables dignes. Aquest procés, que era l'acord de Bangladesh, s'ha anat prorrogant i ara, de cara a aquest any, intentarem no només que sigui un acord per Bangladesh, sinó que sigui un acord per tot el sector a nivell global. Doncs hem de demanar a les nostres, als nostres partits polítics que es comprometin amb aquest dret, perquè a dia d'avui poques vegades tu vols sentir que hi ha un compromís als drets laborals de les persones. Doncs el poder del consumidor està no complir si no ho necessites. No deixis que el consum te consuma a ti mateix. I que quan tu vagis a donar suport a algun polític, haguis de fer alguna exigència en aquest respecte. I quan vagis a alguna tenda, preguntis en quines condicions han treballat. Doncs tothom té aquí una responsabilitat i jo crec que tothom pot aportar una mica a millorar, perquè efectivament hi ha altres maneres de viure i les podem aconseguir. Cada generació té una lluita.
Molt bé, doncs queda clar. I aquí avui el que hem volgut és explicar doncs, per què un incendi que mos pot parèixer remot a un taller clandestí de Tànger i que causa una autèntica tragèdia, doncs per què mos ha d'interpel·lar també des d'aquí Formentera, Eivissa, Barcelona o Madrid, perquè d'alguna manera nosaltres també informem part del tot, de tota la terra, de tota la teranyina. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé i que tingueu una bona vida.